Bona tarda, són les 7. És dilluns 11 d'abril de 2011 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. El bàsquet Sitges ja és a només una victòria d'assegurar-se a la primera posició amb el grup primer de Copa Catalunya i, per tant, afrontar amb avantatge, en factor pista a favor, les fases d'ascens a Lliga EVA. Dissabte passat, per cert, aconseguia la seva 24a victòria en superar amb el grup Barna. Victòria, això sí, treballada 83-72. I en futbol venim d'un cap de setmana en el que, per exemple, el Sitges ha descansat. Els de Manel Rodríguez visitaran, per cert, aquest proper dissabte al camp d'un Joventut Prat que, atenció, va guanyar 0-1 al camp del líder júnior. Per la seva banda, el Sobrense, minvat d'efectius, va haver d'esperar fins als darrers instants del partit per endur-se la victòria al camp del Mediona. Diuen que feia molta calor dissabte a Mediona. Al final, victòria, com dèiem, per 0-1. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges, malgrat donar la cara, va acumular una nova derrota a la pista de l'Igualada aquest passat divendres. Ja és cué i el descens és pràcticament un fet. Aquest vespre, precisament, en parlarem de tot plegat a la part final del programa i ho farem en companyia del coordinador del Club Patí Sitges, en Magí Mestre.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Esports a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte que els estarà acompanyant, com tots els dilluns, al llarg de les dues properes hores.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 977-68-2288.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Temps d'esports a la sintonia de Ràdio Maricel. Arrenquem ja ràpidament aquesta nova edició del Temps de Descompte que els estarà acompanyant fins les 9 del vespre i, com sempre, en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Cap de setmana, futbolísticament parlant, allò a mitges, almenys pel que fa als nostres equips. Com saben, el Sitges s'ha descansat, ja no tornarà a jugar fins aquest proper dissabte i déu-n'hi-do quin partit té al camp del Joventut Prat. Un Joventut Prat que, atenció, va guanyar 0-1 al camp del Júnior, el Júnior que, per cert, també tot va lligat, eh? Serà el proper rival dels Sitges al municipal d'Aiguadols. Això serà, però, passada la Setmana Santa. Els Sitges, si s'hi fixen, és el que una miqueta digui el Manel, no? Tenim ara unes setmanes allò molt escapçades, perquè descansem, juguem, tornem a descansar per la Setmana Santa i aleshores ja de corrido, com es diu, fins al final de temporada. En qualsevol cas, Toni, ara estàvem fent aquí uns quants números, és bàsicament el que toca fer aquestes alçades de temporada i els Sitges certament, i allò mirat fredament, ho té difícil, no ens enganyem.
Sí, sí.
No li volem donar l'esquena a la realitat, no? Una altra cosa és que un sigui més o menys optimista, però ho té difícil.
Sí, ho té.
Perquè d'entrada ja has d'anar a guanyar al camp del Joventut Prat aquest dissabte. Has d'intentar guanyar aquí el júnior. Com a mínim has d'intentar guanyar els dos partits que tens a casa, que són també molt difícils. El júnior, el líder, que després d'aquesta derrota, clar, no es pot permetre masses alegries més, bàsicament perquè el Sant Cugat, que és segon, ja el té a 9 punts. I qualsevol distracció del júnior seria fatal per la seva sort. En qualsevol cas, com dèiem, a casa júnior i Sant Mauro, i a fora sí que el calendari comença, com dèiem, aquest dissabte al camp del Joventut Prat. Tindrà també dos desplaçaments consecutius un cop superat l'escull del júnior a Vallirana i Cervelló, i acabarà al camp del Moja, un Moja que en aquesta última jornada va guanyar l'Espluguenc 3-2, i això teòricament és favorable als Sitges. Malgrat tot, continua estant difícil, una vegada més, ho diem.
Sí, sí, molt difícil. De fet, el Sitges, ho hem dit ja molta vegada i ho tornem a repetir, té que guanyar-lo tot. El Sitges guanyant-lo tot sumaria 44 punts. Com 44 punts, encara no ha estat del tot fet, però són 44 punts i te pot salvar.
Ves allò que, una miqueta també el que deia el Manel, no? Hores d'ara no sabem quants punts ens fan falta.
Sí, però,
per certificar la salvació.
Però ja marca.
Pots fer un càlcul allò per sobre, no? Aproximat en qualsevol cas, però bé, dependrà molt també del que vagin fent la resta de rivals. Equips sí. Com el mateix Espluguenc, com la Unificació Bellvitge, com el Joventut 25 de setembre, el Sant Joan d'Espí ja no, perquè aquest s'ha disparat bastant. Però bé, repetim, no sabrem ben bé quants punts necessitarà el Sitges en aquesta recta final per aconseguir la salvació. En qualsevol cas, sí que aquí sí que les matemàtiques són faves comptades. Als Sitges li queden per sumar 18 punts, perquè té 6 partits per endavant.
Sí, per això té 26,
sí.
Clar, i 18 són 44. Compte que, a veure, el desenclassificat, i estem parlant que segurament des de l'11 cap avall baixen tots, té 38 punts. Clar, estem parlant de que aquest està a 12 punts dels Sitges. 12 punts. Estem parlant de que el Sitges té que guanyar-lo tot i no diguem cap tontada, perquè és que si aquest té 38 punts, que és el de ser classificat, i va ser des de l'11 cap avall, doncs tu imagina la necessitat que té el Sitges. Té que guanyar-lo tot.
Clar, doni,
sigui
que
com sigui.
Ha de guanyar-ho tot, però ha d'esperar també que els rivals punxin.
Clar,
és a dir,
clar,
tu ho sumes tot, però clar, si els rivals no punxen, aquests 12-10 punts es continuaran mantenint.
Clar, perquè ara estem parlant d'aquest 25 de setembre que té 38 punts, guanya la setmana que ve, es col·loca 41.
Sí.
I el Sitges guanyant té 29. Clar, la diferència de punt és...
No s'ha aixugat.
No. És impressionant, no? Per això que jo ho veig molt, 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 molt complicat, fins i tot guanyant-lo tot. Però esperem el milagre, que en vez de baixar des de l'11 cap a baix, doncs baixin des del 13. Però clar, ara per ara baixarien tots, perdrien categoria des de l'11 lloc fins a baix. Vull dir, estem parlant de 6 llocs.
Sí, sí. En fi... A poc a poc i bona lletra, com es diu, de moment s'haurà d'intentar guanyar dissabte al camp del Joventut Prat, que
sí,
a mi d'entrada ja em sembla un partit molt, molt difícil. Ja no pel que es juga el Joventut Prat, que és res, sinó per al rival en si, no? És un rival molt experimentat, cosa que el Sitges no ho és, en aquest sentit, té un equip doncs, que ja el vam veure aquí, un equip, repeteixo, amb experiència, ben posat, que domina molt bé els tempos del partit, però bé, no descartem, evidentment,
no, i
confiem encara en que el Sitges pugui tornar amb els 3 punts, per què no? Escolta'm.
Sí, sí, i tot depèn de l'equip que pugui comptar el Sitges. Segur que ja el Sitges ja ha recuperat tots els jugadors que tenia i pràcticament jo penso que no li quedaran ni sancionats. Doncs si el Sitges és capaç de fer una alineació com el que va fer a Esplugues, doncs jo veig que aquest Sitges capacitat que pugui guanyar el Prat. I no fins i tot el Prat, jo diria que fins i tot tots els partits de fora. Jo tinc més els meus pros amb els equips de, amb els partits que té que jugar a casa. Per què? Perquè té dos bons rivals com és el Júnior, que és el líder, i el Samaro, que és un equip molt, sí, molt complicadet.
Molt incòmode. Molt irregular, però sí, molt incòmode.
Molt, perquè te pot fer lo bo i lo dolent, no? Uh-huh. I jo tinc una miqueta de respecte a aquests dos partits. A fora, jo crec que el Sitges, si pot comptar amb els jugadors, doncs, que va comptar a Esplugues, té equip per treure endavant en tot això. Veurem què passa. No és fàcil, ho té molt complicat ara, sí que ho té més difícil que mai, perquè té que guanyar-lo tot, però si n'hi ha vida ni esperança, el Sitges té que anar partit a partit. Si guanyes al camp del Joventut Prat, dones un pas impressionant cap a la salvació, però per això tens que guanyar.
En fi, malgrat no hagi jugat el Sitges aquest cap de setmana, repassarem igualment el grup tercer de la primera territorial, destacant, com dèiem també fa uns moments, aquesta derrota que va patir el Júnior amb el proper rival del Sitges, el Joventut Prat, que es va endur la victòria per 0-1. El grup dotzè de la segona territorial, el Sogorense, molt curtet d'efectius,
sí,
va guanyar al camp del Mediona 0-1, un gol que va arribar en els darrers instants, Toni, un Sogorense que es va reforçar, diguem-ho així, amb un parell de jugadors als Sitges.
Sí, sí, van anar dos jugadors dels Sitges, de... gràcies a això, no? Perquè de fet el Sogorense tenia tres jugadors a la banqueta. Lozano estava lesionat, va sortir dos o tres minuts, però estava molt tocat. Fins i tot ell anava a veure el partit, no es presentava...
No comptaven que...
No comptaven amb ell, sí, sí. El que passa que ell va anar a veure el partit i Jordi, doncs, a portar la fitxa, li va donar un parell de minuts perquè d'alguna manera es veiés una miqueta de jugadors. També estava l'Albert, que de fet l'Albert doncs, és porter,
sí, sí,
i va sortir també uns minutets al terreny de joc.
Com a jugador de camp.
Com a jugador de camp.
Sí, sí.
I eren els canvis que tenia el, sí, sí, el Sitges, no? Los va aprofitar, Andreu és el que era el que va estar a la banqueta i era també un dels jugadors que fins ara havia estat titular, però en aquest cas va sortir a la segona part, i el Sitges va comptar amb dos jugadors com el cas de Pulido, que per mi va fer un partidàs, va ser de lo molt segur en defensa, li va donar aquella tranquil·litat de Sogorense darrere molt bé. Pulido me va agradar molt, un jugador que pràcticament no té minuts amb els Sitges i que la primera oportunitat que té amb el Sogorense molt bé, va complir i molt. I el Mela, un jugador que va seguir la seva tònica de joc, va seguir el seu ritme i de fet també ell va ser el que a passe de Jordi Muñoz va xutar, va refusar el porter i allà estava el Granados, que de cap va marcar el gol. L'Almela va fer el seu paper, no? Va estar bastant bé, va ajudar molt al mig del camp, però jo penso que els dos jugadors que van anar de la Unió Esportiva de Sitges van anar molt bé als Sogorense, perquè, te torno a repetir, tenia tres jugadors a la banqueta i dos, un era porter i l'altre estava lesionat.
En fi, el Sogorense que va guanyar 0-1, es va retrobar en certa manera amb la victòria en un camp doncs, complicat, de terra,
sí, feia, però, escolta, molt de calor. Molt bé pel Sogorense, tindria que jugar tots els partits dels camps de terra. Ha jugat en quatre camps de terra i els quatre partits l'ha guanyat.
Sí, sí.
Perquè va guanyar a Sant Pere Rodevillas,
sí,
va guanyar a Sant Pau d'Ordal,
sí, senyor,
ha guanyat a Les Cabanyes i ha guanyat a Mediona.
Sí,
els
sí,
quatre camps de terra que n'hi ha en aquesta categoria i el Sogorense ha tret els partits endavant.
Sí, sí. Curiosa estadística aquesta, la del Sogorense als camps de terra. Repassarem, com no, de quins moments el grup 12 de la segona territorial. Vaja, no han canviat gens les coses. Òdena, Fundació Vilafranca i Sant Pere Molanta segueixen en la seva línia. Ells, com es diu vulgarment, van a la seva bola. Tot i que, Toni, ahir vas estar a les Roquetes, uh-huh, veient les Roquetes a Sant Pere Molanta, un partit que va acabar com el Rosari de l'Aurora. El Molanta va guanyar 2-7 i el partit, malauradament, doncs, va acabar amb alguna pinya que altra.
Sí, llàstima, no? Perquè, de fet, el partit va estar net. La Roqueta m'agrada a mi com juga. De fet, al primer minut ja perdia 0-1, un gol de penal. En res, en un quart d'hora ja perdia 0-3. I ja fins i tot pensàvem com podia sortir d'allà la Roqueta esgoleixat per més de mitja docena de gols si continuen en aquesta línia. El que passa és que després va canviar molt tot perquè Codro és un gran jugador, va demostrar, i lo va demostrar, va marcar el millor gol del partit des de més allà del mig del camp, en el camp d'ells. Doncs
un jugador que acostuma a marcar grans gols.
Però un gran gol, sí, 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 un gol, sí, sí, un gol d'aquests que...
I el dia del Sogorense també va fer un de maco.
Que lo marca Messi,
sí, sí, i dona la volta al món.
I dona la volta al món, o Cristiano Ronaldo,
sí, 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 sí,
dona la volta al món. Ell va veure adelantat el porter i se la va clavar. Preciós el gol, impressionant. Clar, se posaven a partit 1-3, després en una molt bona jugada en atac també marcaven el 2-3 i entraven en el partit en la segona part, el que passa que dues errades monumentals d'ells doncs lo van sentenciar. Ells, el Molanta va marcar el 4, el 5è, i doncs aquí s'acabava el partit. Després tot va ser aguantar una miqueta, mirar d'escurçar diferències, el Molanta va aprofitar la seva solució i va marcar el 6è i el 7è. Potser en el 7è doncs, no se va agafar bé el Roquetes, pensava que doncs, estaven passant una miqueta de rosca amb ells i van perdre una miqueta els nervis, una llàstima, perquè de fet fins aleshores havia estat molt correcte, van perdre els nervis entre un i l'altre. Jo penso que el Monata tampoc va fer poc per
a temperar una miqueta la situació, sí.
Se va embolicar la cosa, els jugadors del Monata estaven molt nerviosos, més que els del Roqueta. La Roqueta també estaven moltíssim, perquè més que res la Roqueta és per la goleixada, no?, que estaven patint.
Perquè s'estan jugant a categoria, evidentment.
Quan l'equip havia donat la cara, no? Perquè l'equip havia donat la cara, el que passa que les mancances és el que està marcant aquest equip. Té moltes mancances i això és el que sentencia l'equip. Al final sobrava això, perquè al cap i a la fi el partit va ser maco, se va veure bons gols, el Molanta sense fer res de l'altre món, va guanyar el partit, i el Roquetes on se sentencia una miqueta més. És una llàstima perquè aquest equip, si perd categoria l'any que ve, dona la sensació que desapareixerà.
Sí, no pinta massa bé el futur, en aquest cas del Roquetes. A la tercera territorial en parlarem també en el temps dedicat al món del futbol, doncs compte, perquè el Torrellenc en aquesta jornada ha perdut i la penya jove ha aprofitat de nou per col·locar-se líder. I atenció, això de retruc vol dir que la joventut ribetana també entra una miqueta...
Sí, ha escurçat diferències.
Torna a entrar en aquesta pugna perquè se situa a 3 del segon lloc.
Aquest marcador del Torrellenc me descol·locava una miqueta, perquè jo lo mirava en uns mitjans i havia guanyat...
4-3.
4-3 havia guanyat a l'Aulesa. El que passa que després lo vaig mirar un altre mitjan i resulta que era un 2-7. I clar, me va descol·locar una miqueta, però pel que estic veient, vull dir, el resultat és de 4-3.
És derrota 4-3.
4-3. És una derrota que ningú comptava amb ella, perquè potser és amb l'equip doncs, que ningú lo esperava. El que passa que és una derrota doncs, que ara obre molt les esperances, tant com per la joventut ribetana i per la penya jove, que doncs, tot i que té una recta final molt complicada, doncs, ara ha obert una miqueta de bretxa i a partir d'ara doncs, a veure si aquesta... que tenia un partit difícil, perquè jugava amb el Newell's, lo tirava endavant,
sí.
A veure si la penya jove doncs, comença a agafar aquesta avantatge i és l'equip que puja, de fet puja en dos, i a veure si és també la joventut ribetana.
En fi, la joventut ribetana que també va guanyar en el seu partit per 0-4 al camp de l'Amèrica Garraf, i per tant amb 57 punts es troba només 3 de l'ascens, aprofitant a veure si el Torrellenc torna a patinar. I el grup 11è, en fi, segueix el frec a frec entre l'Hortonenc i l'Olivella. Ara jo sóc primer, ara tu ets segon, en fi, no hi ha masses novetats. L'Hortonenc va golejar 6-1 a la Llacuna, mentre que l'Olivella, atenció, es va deixar 2 punts en la seva visita al camp del Sant Sadurní, va empatar 2-2. Això...
Sí, era un partit molt complicat. El Sant Sadurní és un dels equips que fa molta mal en aquest grup, és l'equip més fort d'aquest grup, un dels equips més forts, i doncs donava molt... era un partit de molt de respecte, no? I al final doncs, l'empat ho diu. El que passa que, clar, és un punt bastant positiu, tot i que ha perdut 2 vers el primer ara i vers el tercer, però jo penso que l'Olivella ho té bastant bé.
Aquí les coses estan bastant més clares. Hortonenc i Olivella, o Olivella i Hortonenc, l'ordre no el sabrem pràcticament fins al final, seran els dos equips que pujaran a la tercera catalana.
L'últim partit juguen entre ells.
Imagina't, sí, probablement sigui el que decideixi ja el campió, evidentment. D'aquí uns moments farem repàs de com ha anat aquesta jornada futbolística. Avui també hem de parlar, com no, del bàsquet Sitges, que és a només una victòria d'assegurar-se, com dèiem en començar el programa, la primera posició del grup primer de Copa Catalunya. El bàsquet Sitges que, després d'un inici doncs, un desconcertant, diguem-ho així, dissabte aquí amb el grup Barna, al final va poder guanyar de 11 punts. I per tant doncs, ja d'entrada mantenir-se invicte en aquesta segona volta o imbatut, i anar diumenge a la tarda a la pista de l'Igualada a certificar, com dèiem ja, aquesta primera posició i assegurar-se, per tant, el factor pista a favor de cara als play-off d'ascens a Lliga EVA. Farem repàs també d'aquesta jornada al grup primer de Copa Catalunya. En hoquei patins també els comentarem i recordarem bàsicament que el Club Patí Sitges ja és cué, després de perdre divendres a la nit a Igualada, 5-3, sí que hi ha la sensació de que l'equip va donar la cara, però Toni, al cap i a la fi és una derrota més que ja pràcticament condemna al conjunt de Josep Maria de Pedro.
Sí, perquè el proper rival no serà el Capellada, sinó el Barça.
Sí, el Barça.
I clar, la cosa ja s'ha complicat moltíssim. Jo veig que aquest equip doncs, ja té molts números per jugar la temporada vinent a la primera catalana.
Doncs així és. Avui, per cert, a la part final del programa, conversarem amb el coordinador del Patí Sitges, amb en Magí Mestre. Bé, bàsicament, entenem que el club ja està treballant per tal d'entendre que el Patí Sitges s'acabarà baixant i després ja a partir d'aquí crear un equip doncs més o menys competitiu per la primera catalana, Toni.
Sí, sí, que no passi com l'any passat, que després tot van ser preses, no se va fer el projecte que un volia o un projecte potser una miqueta massa tard, va faltar una miqueta més de pretemporada, que no passi tot això, que es faci un projecte de cada primera catalana i mirar de recuperar una altra vegada aquesta primera nacional catalana, que és la categoria que millor le va als Sitges,
sí, sí.
I ara lluitar la primera, que no serà fàcil, que la primera també és molt complicada, i bé, a veure si el Sitges doncs comença a aixecar una miqueta el vol, oblida
aquest període,
de 3 anys consecutius perdent categoria, l'any que ve per fi manté la categoria i si pot assolir la primera nacional catalana perduda aquest any.
En fi, doncs en parlarem de tot plegat, com dèiem, a la part final del programa en companyia del Magí Mestre. Una mica de poliesportiu bàsicament per recordar que ha començat aquest cap de setmana la segona fase del Campionat d'Espanya de rugby juvenil. El Rugby Club Sitges ha començat amb un magnífic peu perquè va guanyar 20-22 a l'Ordizia Basc. Per tant, tot i que en conversa amb un dels tècnics del club, en Maxi Bonano, el passat divendres deia que se'ls presentava un rival molt complicat, bàsicament perquè l'Ordizia estava ben dotat físicament. El Sitges va poder guanyar 22-20 al conjunt guipuscoà i ara doncs s'afrontarà la segona jornada en rebent el Cajasol Ciències. Per tant, amb molt bon peu, repetim, ha començat aquesta segona fase del Campionat d'Espanya de rugby juvenil al Rugby Club Sitges. I també recordarem que s'ha disputat la Marató de Sables i ho ha fet doncs, amb participació del Garraf. El Team Women Garraf, conformat per la Tere Aguiló, la Maria Muntanyans Casanova, la Yolanda Melenchon i la Delia Balnús. En fi, doncs, bona participació d'aquestes quatre intrèpides a la Marató de Sables. La Tere Aguiló, que va fer un temps de 42 hores, 5 minuts, 43 segons. La Maria Muntanyans, 43 hores, 13 minuts, 45 segons. La Yolanda Melenchon, que va fer 48 hores, 6 minuts i 46 segons. I, finalment, la Delia Balnús, que va fer un temps de 53 hores, 46 minuts i 10 segons. Comentat això, futbol. I el nostre repàs a la jornada futbolística comença parlant avui de futbol femení, bàsicament per recordar els marcadors dels tres equips del Sobrense, l'Aleví Infantil, que es van dur la victòria gràcies al seu 0-4 al camp del Tancat. Van marcar els quatre gols del Sobrense, Gabriela, Inés, Filu i una en pròpia porta. Va empatar el cadet juvenil, ho va fer 1-1 al camp del Molins de Rei. El gol de Teresa va valer per endur-se amb aquest puntet, com dèiem, del cadet juvenil al camp del Molins de Rei. I el sènior, que va donar un nou pas cap a l'ascens, ja que es va endur la victòria, va sumar els 3 punts gràcies al 0-2 aconseguit al camp del Levante Les Planes B. Marina i Júlia van certificar aquesta victòria i, com dèiem, aquest nou pas cap a l'ascens de categoria. Per cert, en aquesta primera divisió femenina s'han produït alguns resultats una mica sorprenents. El líder, la Fundació Leti Vilafranca, no va passar de l'empat a 2 amb el Base Olèrdola, mentre que el Xaic, el segon classificat, va perdre 3-1 en la seva visita al camp del Júpiter. Per tant, més o menys, malgrat aquests marcadors, continua la cosa igual. Fundació Vilafranca, Xaic, Sobrense, sense oblidar la Joventut, la Unificació Prat, perdó, doncs continuen amb les opcions pràcticament intactes d'aconseguir l'ascens de categoria. Comentat com ha anat la jornada en futbol femení, repassem ja marcadors de futbol base i el primer punt de parada és Blanca Subur. Albert Lluís, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, començarem pel juvenil A. Blanca Subur 2, Cambrils 2. Un empat i gràcies. No ha estat bé avui la Blanca. I la gran actuació del porter visitant els ha donat l'empat. Juvenil B, Corbera 2, Blanca Subur 4. Partidars del B que van candilar en un camp que n'havia guanyat ningú. Cadet A, Blanca Subur 0, Sant Andreu 1. Un altre partit perdut per falta de potència i ganes. L'àrbit també ha ajudat a la derrota. Cadet B, Blanca Subur 1, Castelldefels 0. Victòria molt difícil. Molt va tenir que lluitar la Blanca per endur-se una pírrica victòria, però molt merescuda. Infantil A, Base Olèrdola 2, Blanca Subur 4. Impressionant partit dels nanos que avui han estat collonuts. Infantil B, Riudevitlles 2, Blanca Subur 3. Espaterran victòria al camp del líder, un equip A, i que juguen bé. La Blanca els ha passat per sobre. Infantil C, Santa Coloma de Caral 2, Blanca Subur 4. Bona exhibició dels nanos que han guanyat a tot un A en un partit molt disputat. A l'Evinar, Escola Futbol Gavà 3, Blanca Subur 2. Guanyant dues parts per 0-2, a l'últim quart s'han enfonsat i han perdut. A l'Evin B, Escola Futbol Gavà 10, Blanca Subur 0. Debacle total, no ni l'han honorat contra un equip A. A l'Evin C, Blanca Subur 5, Penya Jove de les Roquetes 11. La diferència d'envergadura han fet un resultat massa excessiu. A l'Evin D, Blanca Subur 8, va ser espirant les Clotes 1. Aquest equip no té problemes per golejar. A l'Evin E, Blanca Subur 3, Piera 5. La major edat dels visitants va fer el resultat advers. La Blanca ha lluitat molt, però no ha pogut contra els grandots nanos visitants. Benjamin A, Vilanova 1, Blanca Subur 2. Excel·lent resultat dels nanos en un difícil camp. Avui no ha pogut ni a l'àrbit. Benjamin B, Blanca Subur 5, Vendrell 2. Platòric partit del B que s'ha menjat a un equip A. Benjamin C, Unió Esportiva Sitges 1, Blanca Subur 3. Derbi i molt bona victòria dels més petitets. Per últim, el 47 campionat local del Nou Pinsbens, el primer partit de Copa, amb promeses 6-3, Remax 4, Interarmaris 3, Can Gregori 4 i Òptica Holandesa 4, Construcciones Chechu 5. En Pitufos, Magnòlies 3, Newton 3, Restaurant Triana 6, Hotel Estela 5 i Càmping Sitges 6, Begudes d'Ell 0.
Doncs, com deia l'Albert, han començat ja els partits de Copa, un cop acabada ja la Lliga del 47, campionat local del Nou Pinsbens. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau.
Vinga, igualment. Adéu.
Thank you.
I seguim repassant més resultats de cap de setmana. En aquest cas, els equips de l'Escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, que ens passa a comentar també un dilluns més en Joan Formatxer. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Pitu.
Molt bé, i vos?
Aquí també estem. Una mica de mono, que ens ha sabut a poc el cap de setmana.
Sí, ha estat un cap de setmana aquest, un cap de setmana diferent, perquè tots els equips de l'escola, Joan, van jugar dissabte.
Sí, sí, sí.
Per tant, una cosa inusual és que el diumenge va ser lliure, eh?
Exacte. És quasi inusual veure'ns per allà al passeig.
Molt bé, Joan, doncs per on comencem?
Doncs mira, començarem pel resultat del juvenil. Que, com sabem, està lluitant per poder-se fer amb el títol del seu grup i rebia en aquesta ocasió l'Espirall, el qual podem dir que literalment van passar pel damunt un resultat de 13-0. La categoria cadet rebia un conjunt força complicat també en l'Aiguadols, com és el Base Arbós, el qual també es va vèncer per 2-1. L'infantil A viatjava fins a Ribes en un partit de màxima rivalitat entre primer i segon per veure una mica més l'enfocament cap al títol i d'aquí a l'infantil A dels Sitges va sortir victoriós per un contundent 2-6. L'infantil B viatjava fins a Canyelles, on va sortir amb derrota per 9-0. La Levi A rebia a l'Aigua Dolça i a migdia a l'Escola de Futbol de Gavà, a la qual va derrotar per 5-2. La Levi B ho feia igualment a la mateixa hora enfront del Club Futbol Igualada, també amb una victòria força clara per 7-5. La Levi C havia rebut a primera hora del matí a la Martinenca, amb victòria d'aquests darrers dels visitants per 2-4. La Levi D havia viatjat fins als Monjos per enfrontar-se a l'Escola de Futbol Base de Mascatarro, també amb una derrota per 6-1. El Benjamí A va rebre ahir a migdia aquí a Aiguadols al Sant Mauro, derrotant-lo també per 6-4 en un partit molt intens. El Benjamí B rebia a la mateixa hora també el Sant Sadurní, també amb una victòria molt ben treballada per 4-2 dels nanos dels Sitges. Benjamí C va rebre a primera hora del matí la Blanca Subur amb una derrota per 1-3. El Benjamí D viatjava fins a la Pobla de Claramunt, d'on va sortir amb una derrota també per 5-1. I finalment els més petits, els prebenjamins, viatjaven fins a Vilafranca en aquest torneig complementari que organitza la federació, amb una victòria per 1-3.
Molt bé, ja saben que el primer equip li tocava descansar i que el proper serà dissabte a la tarda al camp del Joventut Prat, Joan.
Correcte. Fem una crida a tots aquells que vulguin vindre, que el Prat està aquí al costat,
Sí.
I necessitem l'Ale per aconseguir aquests punts que ens acaben de faltar per assolir objectius.
L'empresa continua sent complicada.
Sí, però continuem tenint-la al cap, ja ho sabeu.
Sí.
I mentre es pugui, continuarem lluitant
per aconseguir-ho. No està clar. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos fet una setmana més aquest ampli repàs i que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Adéu-siau.
Adéu,
Pitu. Molt bé, doncs, fet ja aquest repàs, futbol femení i futbol base, d'aquí uns moments ens hi posem per comentar com ha anat la 28a jornada a la territorial. El grup tercer de la primera territorial, com dèiem, el Sitges va descansar, no tornarà a jugar fins aquest proper dissabte a la tarda al camp del Joventut Prat. Atenció, el Joventut Prat, que va guanyar el camp del Júnior 0-1, això li pot donar una certa emoció, repetim, el títol. El Júnior, que fins fa 4 dies ho tenia molt, molt clar, de fet nosaltres ja dèiem que era virtual campió, de fet continua tenint molt bé, ha vist reduïda la seva diferència a 9 punts. El Sant Cugat ve de baix i ve molt fort. En fi, comentarem, com dèiem, d'aquí uns moments aquesta primera territorial i parlarem, evidentment, també de la victòria del Sobrense dissabte a la tarda, un Sobrense curtet d'efectius, però bé, al cap i a la fi, això no va ser impediment per guanyar en 0-1 al camp del Mediona. Comencem, per tant, a repassar ja aquests marcadors de la 28a jornada, el grup tercer de la primera territorial. Com els dèiem, el Joventut Prat, que es va endur la victòria, va sumar els 3 punts gràcies al 0-1 aconseguit al camp del líder, el Júnior. La resta de marcadors van ser Moja 3, Espluguen 2, Cubelles 4, Vilanova B 1, Cervelló 1, Joventut 25 de setembre 1, Bellvitge 1, Martorell 1, Andalusia en 0, Vallirana 1, Sant Cugat 3, La Múnia en 0 i Sant Mauro 0, Sant Joan d'Espí 1. Malgrat la derrota, el júnior és una miqueta menys líder, diguem-ho així. Continua amb els 55 punts, però ja té a 9 el Sant Cugat, un Sant Cugat que, imaginem, no vol renunciar al títol. 46 punts, com els dèiem, pel Sant Cugat, 43 pel Moja, 42 per Sant Mauro, 41 punts per al Joventut Prat i el Sant Joan d'Espí, 40 per Vallirana, també 40 punts suma al Cubelles, la Múnia amb 38, ha baixat uns quants llocs la Múnia, 38 punts també per al Joventut 25 de setembre i la Unificació Bellvitge. El 12è és l'Espluguen amb 32 punts. Aleshores hi trobem els Sitges en la 13a posició amb 26 punts, els mateixos que el Bàrbara Andalusia, amb 23 el Cervelló, penúltim el Vilanova B amb 22 i amb 20 el Martorell. I el fet que el Sitges no hagi jugat aquest darrer cap de setmana ens obliga, o mig obliga, a continuar, Toni, fent números. No escalfarem massa el cap a l'audiència amb tot plegat, bàsicament perquè seria molt difícil ara dir quants punts li fan falta als Sitges per poder salvar la categoria. En qualsevol cas, dissabte que ve s'ha d'anar a guanyar el camp del Joventut Prat, després vindrà l'aturada per Setmana Santa, es rebrà aquí a la Júnior, tindrà després dos desplaçaments seguits a Vallirana i Cervelló, rebrà el Sant Mauro a la penúltima jornada, al cap de setmana de les eleccions, i acabarà al camp del Moja. Aquest és el calendari que li té els Sitges, vostès mateixos.
Sí, sí, és un...
Si volen fer números...
És un calendari... Tots els partits són complicats, són difícils, més quan estàs a la situació dels Sitges. Ara estem parlant de...
Ara probablement, Toni, perdona, és pitjor jugar amb els equips de baix que no amb els de dalt.
Clar, clar. Jo crec
tal i com està enfocada aquesta temporada, en què només el campió puja de categoria. A partir d'aquí, doncs sí que, home, pot jugar amb un Sant Cugat i tenir-ho molt difícil, perquè el Sant Cugat és un molt bon equip, no? Però el Sitges podria treure una miqueta d'avantatge del fet de que, per exemple, el Prat ja poca cosa juga. Molt
no,
poca cosa.
Molt poca, molt poca. El que passa que no s'entén, no? Perquè és un equip, doncs, que no juga res. Va al camp del júnior, lo guanya. No entens aquestes coses, lo que, hi ha rivalitat i tots volen guanyar, però jo al Sitges ho veig molt bé, a Can Contrari, perquè de fet l'únic que...
De fet, tot... els números així ho certifiquen, sí. Que ha fet molt millor paper fora que no passa aquí a
Aigüedols. Sí, és que el problema del Sitges ha estat el municipal.
S'han perdut massa els punts, Toni.
Clar, jo crec que si el Sitges hagués amarrat més punts aquí al municipal, ara estaríem parlant d'un Sitges allà...
Al mig potser, de la taula...
Potser patint una miqueta, com sí. El Cubelles... però sí, sí. Pràcticament salvat, no?
Sí, sí, sí,
en canvi,
sí.
Ara estem buscant el milagre, no? I el milagre és que el Sitges doncs ho guanyi tot i sumi 44 punts i mantingui la categoria. Però, clar, si jugues al camp del Prat, tu l'has vist jugar a tots els camps i el Sitges a Can Contrari m'agrada. Jo el problema que trobo sempre és a casa, perquè a casa, doncs, com he dit abans, s'han perdut molts punts. És un Sitges que, segon, amb els efectius que podrà comptar fins ara, fins al final de temporada, jo torno a repetir, si compta amb els jugadors que van jugar a Esplugues, doncs aquest equip a mi doncs, me garantitza doncs, esperances, és un equip que me dona vibracions, aquell que va jugar a Espluga, bona vibracions.
Bueno, de fet, és una miqueta el que ha insistit el Manel, no? Si jo tinc l'equip, doncs, bé...
Clar.
Sense lesionats, sense sancionats. Sí que el Sitges té la plantilla curta, però si estan els que han d'estar, diguem-ho
sí,
així de clar,
sí, sí.
El Sitges té una altra cara.
Sí, exacte.
Després passarà el que passarà, vull dir, el rival serà millor que tu, no hauràs tingut sort perquè l'àrbitre també n'ha fet una de les seves, en fi, una miqueta...
Sí, el que va passar ja... el 25 de setembre, que vas poder guanyar i,
sí,
doncs,
i va acabar perdent.
Sí. No? Pot passar aquestes coses i, clar, el Sitges ara no pot perdonar, no li poden passar aquestes coses perquè cada cosa que li passi en contra doncs, perjudica més la seva situació.
Jo crec que ha de canviar molt la situació dels Sitges. D'entrada, com a equip, ha d'oferir... més rendiment a nivell de resultats, em refereixo. Li ha de canviar la sort, també.
Sí, sí. Sí.
Li
té que venir la bona ratxa, que sí, fins sí. Ara no l'ha tingut.
Li ha de canviar també la qüestió arbitral, que els àrbitres no siguin tan... sí, tan però... punyeteros en aquest sentit, per dir un...
Amb això no crec tant, saps per què? Perquè l'àrbitre sempre perjudica més el petit que el gran.
Sí, però...
I el Sitges ara és un petit.
Home, si estéssim parlant del Sitges com un equip que dona llenya i que és polèmic i que... Però, en fi, el Sitges, tots sabem que és un equip esportiu al 100%.
Sí, tu compta que això també és bo mirar l'estadística. Quants penals l'han xulat els Sitges?
Ara, de en contra, no t'ho sabria dir.
Un grapat, a favor, molt pocs.
Sí, sí, sí.
Però en contra, un grapat. És un, a veure, és una cosa que no s'acaba d'entendre, però és així, perquè ja a Espluga li van xular tres penals, que de los tres jo no vaig veure cap. Uh-huh. En contra, parlo.
En fi, aquesta és la situació dels Sitges. Repetim, 13 amb 26 punts. Clar, preocupant-se d'un mateix, però també de reull, mirant què fa el Barberà Andalusia, què fa el Cervelló. El Vilanova veia el Martorell, ja els deixem una miqueta més apartats. Perquè,
sí, aquests ja estan...
Sí, estan més sentenciats, però l'Espluguenc també, que és el que té per sobre, la Unificació Bellvitge, el 25 de setembre, són probablement masses punts quan falta tan poc.
Mira com són les coses, que el dia que jugaven al camp del 25 de setembre, un punt no semblava molt poc. I ara no sembla moltíssim, no?
Sí, sí, sí.
Aquell
sí, sí.
punt que podia haver sumat els Sitges, perquè a cap i a la fi sí, li van sí. fer el gol quan faltava dos o tres minutets sí, sí. per acabar, doncs que bo sí, hagués sí. sigut. Quan un equip està necessitant, no? Perquè l'equip va fer un bon partit i no va aconseguir
cap premi. Sí,
cap
sí.
premi, no? Doncs perquè donis compte, no? Que
sí, en aquell moment un punt ens semblava
poc
i ara
és moltíssim.
Ha passat una setmana i...
És molt, perquè ara estaries a 5 punts de l'Espluguenc.
Sí, sí, sí. En fi, doncs, aquesta és la situació. El Sitges que reprendrà la competició, repetim una vegada més, jugant dissabte a la tarda al camp de la Joventut Prat. Deixem la primera, anem a la segona. I anem a la segona perquè hem de repassar l'entrada als marcadors que ens deixa aquesta 28a jornada, el grup 12, que han estat aquests: Vista Alegre, Santa Margarida 2, Fundació Vilafranca 3, Òdena 5, Vilanova del Camí 0, Les Cabanyes 2, Riu de Bitlles 2, Monjos 2, Sant Pau d'Urdal 3, Mediona 0, Suburense 1, Piera 3, La Pobla 2, Capellades 4, La Granada 1, Ribes 2, Penya Madridista 1 i Les Roquetes 2, Sant Pere Molanta 7. L'Òdena sembla que ja ha passat definitivament el seu sotrac, el seu mal moment, continua liderant la classificació, 70 punts ja al conjunt de la noia, però atenció també perquè el Vilafranca no afluixa, està a només 2 amb 68, i el Molanta que va golejant, va fent, està amb 65, per tant, el Molanta sí que, jornada que passa, tot i que està en molt bona forma, penso que ho té bastant difícil, perquè d'entrada té dos rivals per sobre, Toni. Ha d'esperar que el Vilafranca ensopegui, que el Molanta, l'Òdena també torni a ensopegar.
Sí, sí, sí.
Probablement no li acabi servint de res aquesta recta final al Molanta.
No, el que passa és que està posant pressió allà dalt.
Sí, no, clar.
El primer que registri, doncs, ell s'ho ha aprofitat, però clar, davant d'ell té dos. No és el mateix cas a la Fundació Atlètic Vilafranca, que tan sol té un i lo té a dos punts, però el que passa és que, clar, la Fundació també té un calendari complicat, perquè, clar, estem parlant de que a l'Òdena li queda, potser el més difícil que li queda és el Ribes,
sí.
Però, clar, a la Fundació encara li queda també el Suburense, i com al Molanta també li queda el Suburense. El Suburense pot ser un dels equips que pot marcar, pot fer una miqueta sí, sí. de jutge, com el Ribes.
Pot decidir la sort del campionat.
Sí, com el Ribes.
Sí, sí.
Però ara per ara el que dona més bones sensacions és la Fundació Atlètic Vilafranca. És un equip doncs, que ara està en un moment molt dolç. Potser l'Òdena ha passat una miqueta aquest sotrac que va tenir d'aquelles dues derrotes consecutives i doncs ara s'ha recuperat i està lluitant allà i a veure si pot mantenir aquesta diferència de dos punts amb la Fundació. Aquesta és potser la lluita final d'aquest campionat, que el que sigui més regular se portarà el gat a l'aigua, però davant, per darrere n'hi ha equips com el Suburense, com el Ribes, Molanta, doncs, que poden dir moltes coses d'aquí al final, poden fer una miqueta de jutge, o com el mateix Capellades, que també és un equip que està allà, que està demostrant que és conjuntament aquests equips el millor, els sis millors equips d'aquest campionat, i són els que poden donar. Per sota, doncs, doncs ja ho té ben clar que el Roquetes perdrà categoria.
Sí, les Cabanyes i el Monjos.
Cabanyes i el Monjos, ja sí, havíem parlat de les Cabanyes, que és un bon equip, però no té sort de cara a porta i no té punteria, i això lo ha sentenciat, està allà baix. I el Monjos continua la mateixa línia, no? Un Monjos que també el Sobrens té que visitar aquell camp, serà un camp gent fàcil, perquè el camp del Monjos és molt complicat, perquè és molt petit i és un camp difícil pels rivals. I bé, això és el que resta d'aquell campionat. En Sobrense, doncs, que s'ha tret una miqueta la mala espina de perdre aquí amb el Santa Marga, amb el Vista Alegre. Guanyava Mediona en un partit injust, diria, molt ben jugat pel Sobrense, molt... un partit ben portat, molt pràctic, davant d'un equip que es jugava la vida també, el Mediona, que no és mal equip, lluita molt, el que passa que li falta potser una miqueta de més d'arribada i una miqueta més de cara a porta, però Àlex va estar molt bé, el porter del Sobrense, crec que és un dels bons fitxatges que ha fet el Sobrense aquesta temporada, i doncs també me quedo amb els dos jugadors del Sitges, el Pulido
i l'Almela.
I l'Almela, i potser el que va estar més sencer, el que me va agradar molt més, perquè de fet és el que menys minuts havia jugat, va ser el Pulido, d'aquests dos jugadors. I el de més, tots van fer el que van poder. Molt bé, Mario al mig del camp, i més tard doncs, ajudant una miqueta a la defensa. Molt bé al mig del camp del Sobrense, i molt bé doncs, l'aportació de Granados, que va marcar el gol que li donava els 3 punts.
Un golet més a David Granados, que en aquest cas li donava al Sobrense aquesta victòria, com dèiem, per 0-1 al camp del Mediona. Acabat el partit, Toni Muñoz conversava amb Jordi Serra, que feia la següent valoració.
Home, jo crec que si hagués sigut la cosa justa abans que sentiu que marcar algun gol, perquè hem tingut ocasions molt bones. L'equip als camps de terra està traient tots els punts, perquè hem guanyat a les Cabanyes, hem guanyat a Riu de Villas, hem guanyat aquí, vull dir que a terra no se'n resisteix. Jo crec que avui
i Sant Pau d'Ordal.
Sant Pau d'Ordal, correcte, molt bé aquesta apreciació. O sigui que els camps de terra aquest any han sigut bons per nosaltres, havíem que sentiu que jugar a la regional d'abans, no? Que ja que tots eren camps de terra. Però bé, jo content amb l'equip, avui anava molt just. Fixa't tu que hem tingut que tirar l'estat de l'Albert i del Dani Lozano. L'Albert perquè, bueno, aquest cuí mania que estaven molt cansats alguns jugadors de davant. Dani Lozano està tocadíssim, no pot apenas córrer, però bueno, el que ha fet bé. No? Jo avui estic molt content de tots, dels dos nanos que han vingut de reforç, el Cristian i el Puli, que ho han fet molt bé.
Molt bé el Puli,
El Puli molt segur, marcant amb un jugador molt bo d'ells, que és el nano aquest que porta 27 gols a l'Ubiols. Ha fet un partit sensacional i el Cristian pues, ha portat molta treball, i la jugada del gol, que ha sigut un xut d'ell, que el David ha aprofitat amb el cap. No? Jo crec que avui el resultat just hagués tingut que ser una miqueta més ample, però bueno, no ha volgut arribar i al final ha arribat a l'últim moment i bueno, ens hem emportat 3 punts, que jo el saborejo com la primera victòria que vaig tenir amb els Sobrens. A mi aquesta victòria no és pel Mediona, que no m'ha fet res, sinó que em fa molta il·lusió, perquè el cop de la setmana passada va ser duret, no ens l'esperàvem.
Avui el partit el Sobrens ha tingut la seva sorció la primera part, després de la segona ells han apretat una miqueta més, però bé, la recta final del Sobrens ha jugat molt en cap, sí que avui realment doncs, era un equip molt justet perquè no tenies canvi pràcticament, i en tot això jo penso que avui, potser el que va faltar la setmana passada, ha tingut avui l'equip, no? Cap.
Sí, una miqueta de tranquil·litat, bueno, de fet també l'absència del Mario el diumenge passat no és perquè estigui molt bé físicament, perquè no ho està, però és un home que bueno, a la segona part ha sigut molt llest, s'ha col·locat davant de la defensa, apenas sortia, ha sortit un parell de vegades de la cova, no aquella amb tonteries de sortir en bandes, i bueno, l'equip ho ha notat, no? El Jordi i el Cristian han jugat més tranquils, han tingut més arribada, i aquesta cordura és la que ens ha faltat en molts partits, perquè quan no està el Gastón o quan no està el Mario, pues, són absències que es noten molt, no? Però no és que es notin pel tema potser de joc, sinó perquè sustenten un equip, és el pivot defensiu, i hi ha jugadors que no estan dotats d'aquestes condicions, tenen altres, no? Com jugar més de cara a la porteria, fer l'última passada, que és el cas del Jordi o el Cristian, i bé, el Mario ens dona molt equilibri i la defensa ha estat estupenda, no? I el porter quan ha tingut que intervindre també està molt segur.
El gol de Granados ha fet justícia, eh?
Sí, jo crec que sí, jo crec que avui mereixíem, ja et deia, guanyar una miqueta abans, sap greu per aquesta gent, perquè aquesta gent és, bueno, és maca, no hi ha hagut cap problema, no hi ha hagut cap problema, no? I, bueno, però clar, nosaltres venim a guanyar, nosaltres volem fer punts. Em sap molt de greu haver patinat el diumenge passat perquè a ells els hi ha afectat, però bueno, que treballin, tenen bons jugadors i nosaltres hem de fer la nostra feina. Ara guanyar la setmana que ve abans del peron de Setmana Santa, que és un partit que serà maco. Capellades és un rival que també se li tenen ganes de tota la vida, i bueno, pues, intentar guanyar partit darrere partit i que no passi allò que vaig dir, que ja almenys ja han trencat aquí allò que vaig dir, no? Que de 7 partits no en guanyarien cap, de moment ja n'hem guanyat un, cosa que m'alegro moltíssim.
Parlaves de l'Àlex, molt bé, no? Quan ha tingut que estar, ha estat molt segur, eh?
Mira, la decisió de que jugués avui l'Àlex ha sigut consensuada amb el Josu i amb el Fitxi i amb mi, perquè anava a jugar l'Albert, però vam pensar que si havíem d'optar per un jugador de camp, el que veiem als entrenaments és que l'Albert té més condicions, encara que ha estat horrible, eh? Ja li dic ara que no estava molt nerviós i no controlava boles, però el tindries que haver d'entrenar. Bueno, segurament algun dia ja l'has vist, que toca pilota molt bé, i vam decidir que jugués l'Àlex, i bueno, una cert, no? L'Albert va dir que no hi havia cap problema, com no n'hi ha hagut mai amb ell, que aquests 5 temporades que porto amb l'Albert, la nostra relació hi és difícil, entre ell, un porter i un entrenador, ha sigut boníssima.
Una defensa una miqueta nova avui, eh?
Sí, bueno, i després s'ha fet a l'Auger mal, hem tingut que fotre l'Andreu de lateral del carrilero per l'esquerra, ho ha fet prou bé perquè tenia un Grenyes, un nano que era molt bo, un nano amb els cabells llargs,
sí.
Ho ha fet molt bé,
jugava molta feina,
el Ruzafa avui ha jugat de lateral,
sí, molt bé,
ha estat
Toni,
sensacional,
no?
Tot i que amb el Manu a vegades tenim discrepància amb aquest tema, no? A ell no li agrada de lateral, jo a mi tampoc perquè és molt ofensiu, però bueno, també té l'ofensiu a l'Albes que va ser la clau l'altre dia contra el Shakhtar aquest Donetsk, no? Jo estic molt content, però no del joc, sinó de l'actitud. Aquesta és la que vull. Aquesta és la que no vam trobar la setmana passada i si seguim amb aquesta actitud, els altres equips tindran que treballar molt per guanyar-nos.
Has treballat bé aquesta setmana, perquè no és fàcil, eh? Després de l'ensopegada del diumenge passat, que surti l'equip tan endollat i motivat.
I fixa't les absències, perquè tens Callejón per feina, Candel de viatge, l'Alejo fora, el Juanma ja ha dit també pràcticament adeu a la temporada, el Josu ha dit adeu a la temporada, et trobes entrenant amb Déu el divendres, i amb el Cristian Almela, que va venir després de jugar el dijous. Avui el Pulido ha vingut. En principi no va jugar la segona part, però ha jugat de principi i ho ha fet estupendo. Això és el que a mi m'agradaria, que jo sempre us dic, que el Sobrense, estigui qui estigui d'entrenador, no té que perdre mai aquest esperit de família. Si la gent treballa com una família, els resultats acaben sortint.
Tot i que, doncs, ja sabem que Jordi Serra no continuarà, sabem el nou entrenador, i això, doncs, tu estàs fent la teva feina, encara queda unes jornades, i, home, si l'equip surt tan endollat, no se farà llarg, no?
No, jo no ho permetré. Vull dir, si haig de jugar amb l'Albert, jugaré amb l'Albert, i si haig de jugar l'Àlex de delanter, també. Jo el que vull són els nanos, que el que els expliquis, que són 4 moviments tàctics, 4 jugades, les compleixin, les fagin, i si han de perdre, que sigui perquè el rival és millor, no perquè el vist alegre i tingui més pebrots que nosaltres el diumenge passat, que és el que va passar, avui no ha passat així i la veritat és que hem sigut justos guanyadors, però ara toca treballar la setmana que ve i afrontar un partit difícil, hi ha un partit que serà complicat amb el cap allà, els dos equips que estem allà a la zona tèbia, que no ens juguem ni el peix ni la carn, no? Com aquí diu, i bueno, voldrem guanyar i esperem que es vegi un bon partit i que amb el futbol demanem perdó a l'afició que tenim, que nosaltres sabem jugar molt millor a futbol.
Sí, a més cal retrobar-se amb el triomf, 2 derrotes consecutives al Municipal, doncs feia molt de temps que no es veia. Eh?
M'agrada gens això, ja saps, no tinc l'historial del Mourinho a casa, però aquest any s'aproximava una miqueta, no? A mi em va fer mal perdre contra el Ribas, crec que vam mereixer més, però inapel·lable la derrota contra el Vista Alegre, no hi va haver res a dir, van ser superiors, tot i que bueno, també vam tenir les nostres opcions al principi. Però bé, nosaltres a treballar, no podem perdre contra el Capellades, volem anar a descansar la Setmana Santa, que descansarem uns dies que van bé per desconnectar, i després, bueno, si ens fiquin camps de terra, que ja ens van bé, no, Toni?
Doncs, certament, els camps de terra aquesta temporada li han anat al Sobrense, com en ell ha dit, perquè ho dèiem a l'inici del programa, Toni, el Sobrense ha guanyat tots els partits que ha jugat al camp de terra, sí. És a dir,
Riudevitlles,
Sant Pau d'Urdal, Les Cabanyes i aquest dissabte Mediona. Passat a Mediona, per Mediona. Tant, un pleno.
Sí, ple.
Ple al 12.
Ple. Ple. Mira que aquest dissabte era complicat jugar, perquè a més el camp estava molt sec, molt de terra, cada vegada que xutava una pilota doncs te venia
tota la polseguera,
tota la polseguera cap a tu. Molta calor, perquè feia una temperatura molt alta, era molt difícil jugar a les 5 de la tarda, però el Sobrense es veu que això de jugar a camp de terra li va bé, no?
Sí, la guanya... això de rascar-se les cames li agrada,
sí,
eh?
Sí, la guanya tot.
Doncs curiosa com a mínim aquesta estadística del Sobrense cada cop que li ha tocat jugar en camps de terra, que ja n'hi ha relativament poquets a aquestes alçades. En qualsevol cas, el Sobrense que es manté en aquesta zona tèbia que deia el Toni i el Jordi, perdó, cinquè amb 52 punts, ara rebre el Capellades, oferir doncs un bon partit, un bon espectacle als afeccionats, com deia el Jordi, serà una manera de disculpar-se de les dues últimes derrotes que ha patit l'equip aquí al Municipal de Guadols. Vindrà l'aturada de Setmana Santa, Toni, i encara la recta final amb els millors números possibles.
Sí, sí, clar. Mira, si guanyes el Capellades, col·loques a 8 punts del Capellades,
sí, sí.
Doncs ja li tenen un bon coixí, ja t'assegures el cinquè lloc, pràcticament, i doncs te vas al Camp del Monjos a jugar-te-la davant d'un equip que ja pràcticament està sentenciat. Sí, partit a partit, perquè després la recta final serà d'aquelles que...
Sí, obligaran un pèl més.
Sí, que t'obliguen.
Obligaran, a veure, una miqueta per l'honor del Sobrense també, de fer un bon paper i d'oferir una bona imatge al camp de la Fundació Vilafranca i a l'últim partit de Lliga aquí amb el Sant Pere Molanta.
Sí, sí. Per això que
probablement serà molt més decisiu el que jugui al camp del Vilafranca que sí. No pas aquí l'últim amb el Molanta.
Sí, jo diré que...
Tal i com van les coses, després ens podem equivocar, però tinc la sensació que el partit del Sobrense al camp de la Fundació serà més, molt més decisiu, sí. Evidentment, per ells,
sí, sí,
pel conjunt vilafranquí, que no pas l'últim partit aquí amb el... amb el Molanta, que ja pot ser una qüestió més de revenja esportiva per part d'un Sobrense que allà van queixar un 4-0, no?
Clar. Pot estar decidit.
O un 4-1, ara no me'n
recordo. Sí, 4-1. 4-1. Sí, 4-1. Sí, pot estar tot decidit, el que passa és que guanyar el Molanta sempre pel Sobrense le va bé.
És un plus.
Perquè, de fet, clar, el Molanta le va fer 4 gols i a veure si li pots tornar la bola a aquest Molanta, però jo penso que el partit que pot marcar una miqueta i molt doncs serà el que jugarà amb la Fundació, perquè si el Sobrense
com a Sobrense sigui capaç
de guanyar,
sí, sí, o com a mínim de puntuar,
i tot estigui d'un puntet o dos puntets, sí, li pot fer molt de mal a la Fundació. Per això jo crec que aquest sí que serà un partit. La recta final Sobrense és bastant apetitosa, és una recta final doncs que tot i que l'equip no es juga res, però es juga molt de prestigi, i de fet d'acabar dignament el campionat.
Sens dubte. Anem tancant ja amb aquesta part futbolística del programa per repassar doncs com està la tercera territorial al grup de 6 i l'11. Vaja, més o menys el que comentem cada setmana, que la Penya Jove i el Torrellenc i la Joventut Ribatana, Toni, segueixen amb opcions de ser la temporada que ve a la que seria tercera catalana, avui en dia segona regional, i que a l'11, aquí sí que les coses estan bastant més clares, bastant o una mica més clares, Hortoneng i Olivella. Aquí sí que no sabem si l'Hortoneng acabarà campió o serà l'Olivella, tot dependrà de l'enfrontament entre ells a l'última jornada.
Sí.
Correcte?
Sí, sí.
I el desè, doncs, bé, continua el frec a frec entre la Penya Jove, el Torrellenc i... tal com han anat els marcadors, és a dir, la derrota del Torrellenc al camp de l'Olesa de Bones Valls, la victòria de la Penya Jove al camp del Newells i la victòria també 0-4 de la Joventut Ribatana al camp de l'Amèrica Garraf, això ha fet que el conjunt de Ribes, Toni, s'enganxi una miqueta de nou a aquestes opcions. Està a 3.
Sí,
és a dir, ara
sí.
La classificació és Penya Jove 63, Torrellenc 60, Joventut Ribatana 57.
Sí, la Penya Jove li treu 6 punts, però el Torrellenc 3, no?
Sí, sí, clar, això li dona aquí emoció... recordem que són 2 els que pugen.
Sí, sí, dos. Li dona molta emoció al campionat, perquè el campionat no està acabat, aquí no se sap encara qui pujarà, la Joventut Ribatana està allà, llàstima la derrota que va patir amb en Newells per 1-0, perquè ara estaria empatat amb el Torrellenc, però té moltes opcions, perquè de fet la Joventut Ribatana té que jugar amb el Torrellenc i la Penya Jove, i compta que el penúltim partit del campionat em sembla que és amb la Penya Jove.
Déu-n'hi-do, quin final de temporada també.
Sí, per això.
Amb enfrontaments directes.
És un final molt bo, i per aquesta raó, no, perquè n'hi ha 3 equips que poden pujar, no se sap quin dos pujaran. Lo té molt bé ara la Penya Jove, però no es pot refiar, té que seguir en la mateixa línia. I el Torrellenc, que, doncs, que tothom donava, de fet recuperava el liderat la setmana passada, l'ha perdut aquesta setmana, doncs ara la Joventut Ribatana té moltes opcions d'aconseguir posar-se dintre els dos primers i pujar de categoria.
Per tant, 3 aspirants, 2 places disponibles. Penya Jove, Torrellenc, Joventut Ribatana. I a l'11, també 2 places disponibles per dos aspirants. Aquí, bàsicament, repetim que caldrà saber qui queda primer o qui queda segon, si serà l'Hortoneng o bé serà l'Olivella.
Sí, perquè el tercer ja...
Sí, el tercer, que és el Sant Cugat Sesgarrigues, està a 6 punts.
Està a 6 punts. Home, que no s'arrifi molt a l'Olivella, ja, que les últimes jornades ha sumat poc. Uh-huh. De fet, porta 3 empats consecutius i una victòria, el que va tenir amb el Newell's.
Ve d'empatar 2-2 al camp del Sant Sadurní, mentre que l'Hortoneng va golejar 6-1 a la Llacuna.
Sí, el que passa que el partit del Sant Sadurní era molt complicat.
Molt més exigent el que tenia...
Exacte, que no al camp de la Llacuna. No?
És evident, és evident. Doncs comentar de la situació als grups desè i onzè de la tercera territorial. Tanquem carpeta futbolística, seguim endavant.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Imagini's una família normal com la seva. Imagini's l'enrenou de cada matí. Els torns per dutxar-se, les tasses atapeïdes de cereals, el cafè a correcuita del pare, els petons de la mare a la porta de l'escola. Imagini's les nits davant el televisor, els sopars d'entrepans o de pizzas, de pernil i formatge per la mare, i una que hi hagi de tot pels altres. Els contes a la vora del llit, els petons quan s'han adormit, el silenci. Imagini's els divendres a la tarda, l'embussament, l'arribada al camp, les nits més fredes i més tranquil·les, les bicicletes, els veïns, les passejades, els estels. Ajudi'ns a aconseguir que tot continuï igual. Associació Espanyola contra el Càncer. Junta Provincial de Barcelona.
Hola, sóc en Josep Vedell. Us invito a participar a Ràdio Maricel del nostre programa Jazz a Casa tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Seguim endavant en aquesta nova edició del Temps de Descompte, 11 d'abril de 2011, fins les 9, parlant d'esports a la sintonia de Ràdio Maricel. Parlem ara de bàsquet, de la 27a jornada al grup primer de Copa Catalunya. Aquí, bàsicament, el que ens interessa és saber quan el bàsquet Sitges podrà certificar ja matemàticament la seva primera posició. Podria succeir això aquest proper diumenge en la seva visita a la pista del bàsquet Igualada. Dissabte passat, el conjunt d'Edu Piñero guanyava 83-72 aquí al pavelló de Pinsbens. El grup Barna, una victòria, tot s'ha de dir, molt treballada després d'un inici una miqueta decebedor, amb avantatges de 6, 8, 10 punts per part del conjunt visitant, que el Sitges va saber arreglar sortosament i al final endur-se aquesta victòria d'11 punts. Una dada a tenir molt en compte, i és que el bàsquet Sitges ha guanyat tots els partits d'aquesta segona volta. Està ara amb 24 victòries i 3 derrotes i té dues victòries al Lluïsos de Gràcia. Per tant, si diumenge, repetim, aconsegueix la victòria en la seva visita a la pista de l'Igualada, s'assegurarà ja matemàticament, a falta de dues jornades, aquesta primera posició. Què vol dir això? Ho direm una setmana més. Doncs que, de cara a la fase d'ascens a Lliga EVA, tindria el factor pista a favor. Cosa, Toni, que més o menys suposem que acabarà passant, això.
Sí, sí, i a més li tocaríem el quart
sí, sí.
del grup segon.
Sí, senyor.
Clar, i això és molt bo, és positiu.
És positiu. Pots trobar-te que el quart del grup segon sigui un molt bon rival, però saps que tens el factor pista al teu favor. És a dir, que el partit de desempat o el partit de tornada el tindries a la teva pista.
A la teva pista,
i això
clar.
Sempre és una garantia, tal com han anat les coses o la trajectòria de l'equip del bàsquet Sitges aquí al pavelló de Pinsbens. En qualsevol cas, Toni, números que fan d'una temporada excel·lent.
Molt bona, boníssima. La millor sí, fins sí. ara, perquè estem parlant d'una categoria molt alta, estem parlant de que està a punt de lluitar per la promoció ascens a la Lliga EVA, això és històric aquí al bàsquet Sitges, i a més també me quedo, Pitu, amb la magnífica segona volta. Això és molt positiu, saps per què? Perquè arriba a la fase de la promoció en el millor moment.
Sí, sí, és la pregunta que li fem constantment a l'Edu, no? Com arribarà l'equip en aquesta fase decisiva del campionat? Ell confia, evidentment, en una plantilla de la que sempre destaca que té moltíssima qualitat, i bé, aquesta qualitat també va servir dissabte passat per endur-se la victòria davant el grup Barna i superar aquells moments difícils de l'inici del partit. Una jornada que també ens deixa la victòria del Lluïsos de Gràcia, el segon classificat, com dèiem, es va endur el triomf gràcies al 68-63 davant el Roser, i atenció perquè el Collblanc ha perdut en aquesta jornada, va perdre 63-58 en la seva visita a la pista del Ramon Llull. Per tant, això fa que el Lluïsos sigui ara segon classificat, tot i que, recordem, el conjunt de Gràcia té encara un partit pendent. En qualsevol cas, parlàvem amb Edu Piñero a la fi del partit sobre la victòria, aquesta nova victòria, la número 24 davant el grup Barna, i sobre el futur més imminent de l'equip. Bueno, Edu, una victòria que os acerca ya un poquito más al primero de los objetivos, que es quedar primero de grupo. De entrada, una valoración del partido, victoria muy trabajada hoy.
Sí, no, nos ha costado, hasta hemos empezado bastante fríos, incluso en las ruedas se ha notado la gente pues que estaba un poquito... A ver, llevar tantas victorias y verse en la situación que estamos, pues que ya solo se relaja. Pero bueno, yo creo que cuando el equipo se ha puesto tan intenso en defensa, yo creo que bueno, vamos ganando de 20 o así, y luego aparte es que la calidad que tienen en ataque ellos, pues es increíble. Y a la mínima que intentamos estar en defensa y haciendo las cosas que trabajamos durante la semana, pues se nota, ¿no?
El inicio no te ha gustado, supongo.
No, está claro. O sea, yo siempre les digo que en todos los partidos, aparte es una forma también de entrenar, que luego te vas a encontrar esto en un playoff, también te lo puedes encontrar, si tienes un mal inicio, se nos pueden ir de 15 y luego nos remontas, entonces es bastante difícil, hay que salir desde el principio a tope.
¿Exceso de confianza?
No, bueno,
¿carga de partidos ya?
Yo creo que también, bueno, necesitaremos a lo mejor la semana esta
del parón, ¿no?
Del parón también, una semanita, estar tranquilos, desconectar un poco, y así pues empezaron, son muchos días de entrenamiento, muchos partidos, y quieras o no, se nota un poquito, y bueno, pero yo creo que el equipo está bien, que cuando nos hemos puesto a defender y a hacer las cosas, pues se ha notado que el equipo, pues bueno, está con confianza.
¿Tenías la baja de Arturo hoy?
Sí, Arturo, que no ha podido venir al final, y bueno, hemos contado con Mauro y con Tony, y bueno, pues trabajando también con los chavales.
Ha habido una situación de Mauro, precisamente, que le has dicho, tira, y él,
sí, no,
él en vez de tirar, la ha pasado. ¿Que es una cuestión de que ellos vayan perdiendo el miedo en este sentido?
No, a ver, yo siempre les digo, yo sentaré a un jugador por no tirar. Ahora, si me tira no hay ningún problema. Y aparte, pues ostras, pues ves el partido, que sales a jugar, pues el rato que estés jugando, pues intenta, pues oye, si te dan un metro o dos metros de distancia, tienes que tirar. Eso me lo han enseñado desde a mí desde pequeño. Entonces, pues intentas inculcarle a ellos que, oye, igual que tiras en el Senior B, pues aquí tienes que tirar también, ¿no?
Es una cuestión de confianza también para ellos, ¿no?
Poco a poco, a ver, no juega muchos minutos, y pues intentas que cuando esté, pues que bueno, igual que mente que he hecho mejor una bronca por algún jugador del senior, pues también ellos también se tienen que hacer una bronca también.
Bueno, Edu, la semana que viene, antes del parón de Semana Santa, Igualada. Ganando, certificáis ya el primer puesto.
Sí, exacto. Bueno, esta semana también hay partidos interesantes. Hay un Collblanc, si no me equivoco, Ramon Llull,
sí,
que juegan ahora a las 7, y luego también está Lluïsos. A ver, Hoy podíamos más o menos certificar matemáticamente que podíamos ser primeros, pero bueno, ya te digo, yo ya decía que antes del parón, o sea, tenemos que terminar primeros de grupo para estar tranquilos las dos semanas y trabajar para el playoff.
Después viene el parón y quedarán únicamente dos partidos cerrar ya esta fase previa.
Que servirá para trabajar, que no hay que seguir relajándose. Y, a ver, hablamos y aquí estamos compitiendo. Y yo cuando compito quiero ganar. No me entra. Y luego, pues ellos tienen la intensidad en defensa y la calidad que tienen en ataque, pues ostras, no va a haber ningún problema por ahora.
Y acabo, lo importante es, lo decimos siempre, cómo llegue el equipo a la fase decisiva, ¿no?
Por eso, a ver, estamos bien, estamos motivados, hay mucha confianza, nos ayudan los partidos ganados, las victorias que llevamos, estamos imbatidos durante toda la segunda vuelta, pero bueno, un playoff es diferente, la historia es lo que has hecho durante la primera fase no sirve para nada, que es lo malo, pero bueno, oye, creo que estamos haciendo un buen trabajo y que si seguimos así, cuando llegue la playoff seguro que los jugadores pues también tendrán ganas de hacer algo bueno, ¿no?
Les declaracions d'Edu Piñero després d'aquesta victòria 8-3-7-2 davant el grup Barna amb la baixa d'Arturo Barro. Malgrat tot, això no va ser impediment per endur-se aquesta nova victòria, la número 24, i sí que té raó l'Edu quan diu que clar, tot plegat no serveix de res si no acabes aconseguint doncs, l'objectiu en aquests moments. Primer, acabar primer, això està molt a prop d'aconseguir-se, i el segon i més important és que l'equip jugui la temporada que ve a Lliga EVA. Repetim una vegada més, no serveix de res fer una gran fase prèvia si al final doncs, no arribes fresc, mental i físicament de cara a aquests play-off d'ascens a Lliga EVA. En qualsevol cas, recordem que es pot certificar ja matemàticament aquest primer lloc del grup primer de Copa Catalunya amb la visita que haurà de fer el bàsquet Sitges diumenge a la tarda a partir de les 7 a la pista del Club Bàsquet Igualada. Després vindrà l'aturada de Setmana Santa i quedaran únicament dos partits ja per tancar aquesta fase regular. Serà el que haurà de jugar aquí amb el Club Bàsquet l'Hospitalet B i tancarà la jornada, la Lliga regular, aquesta fase prèvia, com dèiem, visitant la pista de l'AS al principis del mes de maig. Després ja veurem quin rival li tocarà en sort per disputar aquests play-off d'ascens a Lliga EVA. En qualsevol cas, repetim la visita que haurà de fer el bàsquet Sitges diumenge a la tarda a la pista de l'Igualada amb l'Alicien, el gran Alicien, evidentment, que una victòria li podria suposar amb aquesta primera posició ja de forma matemàtica. Dit això, parlem també d'hoquei perquè d'aquí uns instants tindrem ocasió de saludar el coordinador del Club Patí Sitges, en Magí Mestre, però Toni, la derrota que va patir el Club Patí Sitges a la pista de l'Igualada per 5-3 ja condemna el Patí al descens, perquè ara sí que el Sitges s'ha col·locat cué i s'ha quedat clavat amb aquests 17 punts i té a 7 el Tona, que és el quart per la cua, el que ara certifica la salvació, per tant, empresa molt complicada.
Ja, sí, molt, molt complicada. Ja se sabia que si no guanyaves el Tona aquí a la teva pista, després tenies que anar a Igualada. Lo que no has aconseguit aquí no lo podies aconseguir a Igualada, tot i que es va jugar molt seriosament. Jo penso que s'han jugat partits molt seriosos, però s'han perdut.
Sí, sí.
I aquí lo que mana són els punts. Pots jugar molt bé, però si no sumes, no valen de res, no? I ara, doncs, ja acaba de certificar una miqueta del que estàvem veient a principi ja de la segona volta, doncs que si no feia la feina ben feta al Patí Sitges, seria equip ja de la primera catalana.
Fixa, Toni, perdona, que ni els resultats li han anat bé al Club Patí Sitges, perquè el Cerdanyola, per exemple, va guanyar a la pista del Palafrugell per 3-5. Aquest pot ser un resultat desfavorable. El Tona li va fer 5-1 al Mollet. Ni això li ha anat bé.
Perquè aquests s'espavilen, saben que tenen el descens molt a prop.
I el Capellades, poden... el Capellades, el que em faltava. Va guanyar 6-2 al Reus Ploms.
Tu imagina, vull dir que lo mal, un capellada que no és capaç de fer resultats fins ara, però que ara s'ha despertat i que vol, com ho sigui, salvar la categoria. Jo no sé les opcions que poden tenir ells, potser tenen un calendari una miqueta més fàcil que els Sitges, però tot aquest estan lluitant per no baixar. Els Sitges, amb el calendari que li queda, Barça i tots aquests equips, sí, sí. Doncs vol tregar equips que estan a dalt, doncs si no ha sigut capaç de guanyar equips com el Capellada o com el Reus o com el Tona, que són rivals directes, doncs per això se confirma això, no? Que l'equip acabarà perdent categoria, que ara tindrà, i això és una pregunta que de fet li farem ara a una de les persones més interessades en que la cosa funcioni força bé, perquè penso que és l'única persona o una de les úniques persones
una
que
de
està treballant,
poques persones, diguem-ho
que
així.
Està treballant amb el Patí Sitges, i de què manera preguntar-li això, no? Que ara més que res ja mirem una miqueta de ruïll la Lliga i comencem a mirar ja amb els dos ulls la propera temporada.
Per cert, recordar també que en aquesta última jornada el segona catalana va golejar 14-2 al Piera. Són dos trajectòries oposades en aquest sentit, i llàstima que això no li servirà al segona catalana, Toni, per pujar de categoria.
No, clar, perquè si l'equip perd categoria, el segona catalana doncs té que fer el paper que ha fet fins ara, no?
Saben que, clar, això són faves comptades. Si el primer equip baixa a primera catalana i el segon equip puja a primera catalana, els dos no poden estar.
Clar, no pot pujar, evidentment. Clar, té que seguir la mateixa feina que està fent fins ara, arropar. De fet, estem parlant d'un equip de la segona catalana que ha perdut uns quants jugadors que estan jugant en la primera nacional catalana.
Sí,
si aquest equip hagués tingut aquests jugadors, ara per ara ja seria campió, perquè ha perdut efectius importants, com el Jordi Pena, que era un home que marcava molts gols, com el Guerrero, que són jugadors interessants i que l'ha anat molt bé a l'equip, i fins i tot ara està disposant el primer nacional català del seu porter.
Sí.
Clar, evidentment això són coses que es noten molt, però jo penso que la campanya és molt bona, i ara el que té que treballar, i això són preguntes que li farem al Magí, és la propera temporada allà, i com no arropat amb aquesta segona catalana i una miqueta en jugadors d'aquesta primera nació catalana, fer un equip amb garanties d'aquesta part afrontada la primera catalana l'any que ve.
I evidentment saber si Josep Maria de Pedro seguirà o no com a entrenador. Aquest també és un dels dubtes que hores d'ara pot tenir el club, el propi entrenador. Evidentment són preguntes que li farem d'aquí uns moments al coordinador del Club Patí Sitges, el Magí Mestre. En qualsevol cas, recordar que abans de l'aturada de la Setmana Santa, Toni, dissabte a la tarda ve el Barça.
El Barça
B. Sí. Un Barça B que li està lluitant el campionat al Manlleu. 59 punts té el Manlleu, 52 el Barça, tot i que encara tenen partits pendents, tant un com l'altre.
Sí, és el Barça, és un equip que vindrà aquí que fer.
Evidentment.
Veurem què passa. El més important és donar la cara davant d'un Barça, però és un partit molt difícil,
molt difícil.
Que el Barça, ara per ara, és molt superior al Patí Sitges.
Evidentment, i el Barça no voldrà perdre l'oportunitat de guanyar aquí a Sitges i seguir lluitant-li el títol, com dèiem, al Manlleu.
Al Manlleu, sí.
Una altra cosa és que al Barça li sortiu un molt mal partit i al Sitges un molt bon partit i es doni la sorpresa, no? Això tampoc ho podem descartar, però
no,
és un tant per cent molt petit.
Però molt petit.
I ja han comentat també per activa i per passiva el calendari que li queda al Club Patí Sitges. Ara, pràcticament, abans no acabi la temporada, li tocarà jugar... ballar amb les més lletges, eh?
Sí,
Barça,
sí.
Torderes...
Sí. Voltregà... Sí, els equips que estan allà dalt, que estan fent una bona campanya i que són partits derrotes clares, no? Veurem què passa, perquè els partits tenen que jugar, però torno a repetir, ve que aquest equip ja... molt mermat d'efectius, de moral, i no ho sé, ja veurem què passa.
Sí, de moment, repetim, abans de la Setmana Santa toca rebre aquí el Barça i intentar, doncs, oferir una bona imatge d'entrada i bé, lluitar-li al Barça amb la mesura de les teves possibilitats. Dit això, no ens movem de l'àmbit de l'hoquei, perquè d'aquí uns moments, com els dèiem, tindrem ocasió de saludar i conversar una bona estona amb el coordinador del Club Patí Sitges, amb el Magí Mestre.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.